Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
I des d'Antena Caro parlem ara d'activitats que han previstes al municipi de Roquetes aquest cap de setmana, concretament aquest dissabte i diumenge 28 i 29 de maig. Anem a parlar d'una activitat que per primera vegada organitza l'Ajuntament de Roquetes. Es tracta del Camp de Setmana del Joc, una iniciativa de l'Àrea de Qualitat de Vida i Joventut de l'Ajuntament de Roquetes. I per a parlar d'aquesta iniciativa tenim a la seva regidora responsable, la Cinta García. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar de, com diem, aquesta iniciativa, la primera vegada que l'Ajuntament de Roquetes organitza tot un Camp de Setmana del Joc. El per què d'aquesta iniciativa del joc i tot un Camp de Setmana?
Bueno, primerament és perquè el dia 28 de maig és el Dia Internacional del Joc. I llavors, que així en dissabte, també vam pensar que estaria molt bé donar-li una mica d'importància en este dia, ja que el joc és bastant important en els infants. Ajuda a moltes coses en lo de quan a socialitzar-se, en quan a aprendre, vull dir, desperta curiositat, que la curiositat és el motor de l'aprenentatge, vull dir, moltes coses que ens aporta que sense donar-nos compte, jugant, aprenem molt. I llavors vam pensar de potenciar este dia, i per això hem fet dos dies, ja dissabte i diumenge, perquè caia en dissabte.
I a qui anirà adreçat aquest cap de setmana del joc?
Bé, anirà adreçat, hem ficat una mica la franja des dels 3 fins als 12 anys, però jo crec que podíem arribar fins una mica més. I inclús, vull dir, família, l'important és que vagi la família i que els familiars compartisquen el moment del joc en l'infant. L'infant, evidentment, també pot jugar sol, perquè hi haurà jocs que desenvoluparà i farà ell sol, però acompanyat de la família sempre és molt més xulo, crea un vincle molt més bonic.
En definitiva, aquest cap de setmana a Roquetes es jugarà, però a on es jugarà i a què es jugarà?
Val, comencem el dissabte al matí, a partir de les 10 del matí, i tot això ho farem a l'Hort de Cruells. És un lloc que pensem que també acompanya, l'espai també és important, i pensem que pot estar molt a gust allí la gent. Llavors començarem el dissabte de matí, com dia, perdó, a les 10 del matí, i hi haurà diferents tallers, hi haurà diferents espais que els nens podran anar passant i quedar-se al taller que ells més els agradi. Llavors, per la tarda, també pel matí ho fan els de la Sabana, que és una cooperativa són especialitzats en extraescolars i en el món del lleure. I per la tarda ens acompanyaran els d'Artra, que també fan jocs i bueno, creen espais molt xulos perquè els infants disfruten d'ells. I després, a la tarda serà de les 5 de la tarda a les 8, i després tenim el diumenge de matí, de 10 a 2, que també són els de Ludic Fest, i també ens portaran jocs d'equilibri, habilitats, hi hauran petites sorpreses, i bé, jo crec que són dos dies en jocs simbòlics i jocs que ajudin a desenvolupar la imaginació i que, bueno, que estaria molt bé disfrutar-ne, i que invito a tothom a que hi vingui a passar un ratet, almenys.
L'assistència és gratuïta, no cal inscriure's, tan sols anar a l'hora i al moment, a l'Hort de Cruells, i allí ja podran entrar a jugar a qualsevol dels jocs que es facin en aquells instants, no?
Sí, és gratuïta i només cal vindre amb ganes de passar-se-ho bé i deixar-se portar.
I tot això, com diem, de xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys,
sí,
que vinguin acompanyats, naturalment.
Sí, diem-lo de vindre acompanyats, perquè a vegades els pares veiem una oportunitat de deixar el nen allí i anem a fer alguna cosa. No, és un moment per a disfrutar en família, sinó els pares, els avis, els tios, els padrins, és un moment així, no és per deixar el nen allí i marxar. Per això diem que han d'anar acompanyats.
Suposa que diferents tipus de jocs i d'activitats, alguna en especial?
Bueno, estarà la de les bombolles de sabó, que a mi em fa il·lusió, perquè això de les bombolles de sabó és una cosa molt xula. A vegades, quan hem anat alguna vegada amb la meva filla i hem vist algú que fa bombolles així gegants, doncs s'ha quedat així parada i li ha agradat. I penso que això pot ser una cosa que els llame l'atenció i que els agradi. I a part d'això, vull dir, n'hi haurà més que no les desvelo ara, però que n'hi haurà més que se'ls passaran bé. I està el pintacares famós, que el pintacares sempre triomfa, no saps com, però el pintacares és una cosa que agrada a tots sempre.
Triomfa als xiquets i xiquetes, no sé si als pares tant.
No, els, bueno, els pares potser, però són pintures que avui en dia les tovalletes estes màgiques marxen en seguida, vull dir que no hi ha problema.
Suposo que de jocs tecnològics pocs o també?
Bueno, esta vegada pocs perquè l'espai acompanya que no hi hagi tantes coses tecnològiques, però quan van fer els tallers de, que van fer el, a Pasqua, em van llaure, que també pensem que a veure, ha d'estar present les coses tecnològiques, però hem de potenciar les dues, no només a la tecnologia. Tot va cap aquí, però també necessitem altres coses que no siguin tecnològiques.
Suposo que sempre deuen hi haure jocs que triomfen més entre els xiquets i xiquetes, no?
Sí, sí, me'n vam donar compte als tallers de Pasqua, no? Que els tecnològics van triomfar molt, però també els dels globos de fer, els de globoflexia que feien pues, petits pues, animalets i coses també agradaven molt, i el de pintar cares, com te deia, pues, és un dels que també va agradar bastant.
Aquesta iniciativa, aquest cap de setmana del joc que organitza l'Ajuntament de Roquetes, concretament en aquestes àrees de les que n'eres responsable, qualitat de vida i joventut, això vol dir que tindrà doncs, seguiment? Serà la primera de moltes iniciatives semblants?
Jo espero que sí, la intenció és anar-ho este dia, anar-lo a dar-li donant importància, i com estes pots fer-ne més, que ja n'hem fet algunes i intentarem anar-ne fent més activitats infantils i familiars. És la intenció des de la meva àrea.
Suposo que també s'haurà donat a conèixer als centres educatius, als infants, no?
Sí, sí, sempre demanem el suport de l'escola en què ens envieu un correu d'estos que fan elles, que en un clic arriba a moltíssima gent, i sempre els demanem el suport a les escoles de que puguen enviar-lo i bueno, elles l'envien i superbé. Arriba a més gent, després ve la gent que pot o la que li interessa, però bueno, la informació la intentem fer arribar als màxims canals possibles.
Comentava Cinta que el joc doncs, ens és important per a l'evolució dels xiquets i xiquetes, del seu aprenentatge, la seva socialització. A banda d'aquesta iniciativa del cap de setmana del joc, també des de l'Ajuntament de Roquetes disposem d'infraestructures on els petits poden jugar-hi. De fet, crec que l'Arrabal de Cristo també es millorarà una d'aquestes instal·lacions, no?, d'un parc infantil.
Sí, sí, era una demanda dels veïns de l'Arrabal, com dies, i no et puc dir els terminis de quan estarà perquè no és de la meva àrea i sí que ho sé, però no sé acuradament els terminis, però sé que no tardaran molt, que disfrutaran d'un nou parc infantil, que també està bé, que era una cosa que també feia falta, i està molt bé que aquesta demanda se'ls hagi complert.
Suposo que també des de l'àrea de qualitat de vida i joventut entrar en contacte amb iniciatives com aquesta, amb els xiquets, xiquetes, també amb els pares. Els pares et fan arribar algun tipus de comentaris, de suggeriment, d'iniciatives que es poden portar a terme des de l'Ajuntament?
Bé, suggeriment, fins ara el que ens diuen, el que havia recollit era pues, que feien falta activitats infantils i familiars, i és una de les coses que també quan vaig entrar com a regidora era una de les coses que jo portava ja en ment, no? Que feia una mica de falta això. I ara el que rebo pues, són felicitacions en quant a pues que gràcies per fer coses en família i per als petits, perquè també venim d'on venim i els petits han passat el que han passat, que tots ho hem passat malament, però ells en especial, vull dir, també han passat el seu. I llavors pues, m'he trobat algunes mares que m'han dit això, i la veritat és que és molt satisfactori. Només en que te ho digui una persona ja és molt satisfactori.
Està bé doncs, fer aquestes iniciatives, però també suposa que tindre instal·lacions per a fer-ho és important.
Sí, 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 també. Ara, com te dic, al temps que estem i a l'espai que ho fem, crec que estarà bé. Potser les hores que farà més calor, però bé, l'altre dia van fer el del càncer i van posar els hinxables i semblava que no, però en aquell roglet d'allí sempre corre una mica l'aire i es va agrair un munt. Vam estar també prou bé a les ombres i això, vull dir que l'espai de l'Hort de Cruells és un bon espai per fer activitats infantils.
De moment ens apuntem que aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, 28 i 29 de maig, a Roquetes es fa el cap de setmana del joc. Cinta, de quina manera podem convidar els pares perquè porten els seus fills o els iaios perquè porten els seus nens?
Pues bueno, que reservin un roglet del cap de setmana, com dic, que és dissabte de matí, dissabte tarda i diumenge matí, vull dir, tenen un ampli ventall de poder matí o tarda, i que reserven un roglet i que vinguin a passar i a disfrutar un momentet pues, d'estos jocs i bé, i que si algú vol fer després alguna crítica constructiva des de l'àrea o la recollirem per anar millorant esta activitat.
Ja sabeu, aquest cap de setmana a Roquetes, cap de setmana del joc, i ens ho ha explicat Cinta García, que és la regidora responsable de l'àrea de qualitat de vida i joventut de l'Ajuntament de Roquetes. Cinta, gràcies per haver-nos explicat aquesta iniciativa, que esperem sigui tot un èxit.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Servei Provincial de Costes de Tarragona va començar ahir dilluns els treballs de reposició de sorra a les platges de diferents municipis de la demarcació de Tarragona. Les primeres actuacions es faran durant aquesta setmana a les platges del Miracle i de la Rabassada de Tarragona. Seguidament s'intervindrà a quasi tots els municipis entre Calafell i l'Ametlla de Mar. L'objectiu és que les platges estiguin a punt per a l'inici de la temporada de banya, després d'una primavera amb molts temporals que les han deixades sense sorra en molts punts. En alguns indrets també es milloraran els accessos que hagin patit danys pel mal temps. El Ministeri per a la Transició Ecològica hi destinarà un total d'1,5 milions d'euros. El cap de Servei Provincial de Costes de Tarragona, Antoni Espanya, ha indicat que la previsió és que part de la sorra que ha marxat a causa dels temporals torni a les platges de manera natural durant les properes setmanes.
Després del que ha passat aquesta primavera, que ha sigut un fenomen meteorològic inusual, que jo crec que tardarem molts anys a tornar-lo a veure, un mes de març pràcticament amb llevant ininterromput, per sort amb un nivell del mar bastant baix, i un abril que hem sortit a temporal per setmana, doncs clar, ens hem quedat sense sorra la majoria de platges. Si això ho haguéssim tingut el mes de febrer, doncs segurament no ens hagués calgut actuar, perquè aquesta sorra no ha marxat del sistema. Està tota a la cota menys 1, menys 2, i amb el mateix oleatge anirà sortint a treballar a la platja. Però clar, davant de la imminència de la temporada d'estiu i a petició dels ajuntaments, doncs hem volgut fer una ajuda perquè, com a mínim, a finals de juny, que és ja quan comencen les vacances de la majoria de la població, doncs les platges estiguin en condicions.
El cap del Servei Provincial de Costes de Tarragona ha comentat que les intervencions, en alguns casos, són tan sols transportar sorra d'una punta a l'altra de la mateixa platja.
Mirarem de portar una mica de sorra allà on faci falta i fer reparacions en accessos. Fer una ajuda perquè és difícil que a finals de juny, que és quan oficialment cap a Sant Joan comença la temporada de bany, pues moltes de les platges hagin recuperat la sorra que aniran recuperant durant l'estiu. No? Farem una ajuda perquè els ajuntaments ho demanen, el sector turístic també ho demana, i sent conscients que el que fem és una actuació que és un reforç del que la pròpia natura anirà fent durant tot l'estiu.
Per saber si el debilitament de les platges és degut als temporals o respon a una tendència regressiva, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha encarregat un estudi per conèixer les dinàmiques del litoral.
Estem observant des del Glòria que aquestes platges més llargues, com són la platja llarga de Tarragona, el Miracle, la d'Altafulla o la platja llarga de Roda, han sofert totes una erosió molt important al nord. Són platges llargues de 2-3 quilòmetres. Llavors, no sabem a hores d'ara si això respon encara a una conseqüència del debilitament d'aquestes platges pel Glòria, que després se va veure greujada pel Filomena i ara no ha pogut recuperar-se per aquests temporals de primavera, o si estem davant d'una tendència regressiva general d'aquest tram de costa entre el port de Tarragona i la platja i el port de Roda de Barà. Per saber-ho, hem encarregat un estudi dinàmic litoral, que tardarem un any a tindre les conclusions, que ens dirà si estem davant d'un episodi meteorològic puntual o davant d'un fenomen ja estructural regressiu. En funció d'això, doncs haurem de prendre decisions. Si estem davant d'un fenomen meteorològic puntual, el moviment de sorra serà suficient. Si estem davant d'un fenomen estructural, haurem d'aplicar solucions estructurals.
Amb tot, el cap del Servei Provincial de Costes de Tarragona, Antoni Espanya, ha dit que en un escenari de canvi climàtic no es pot treballar en contra de la natura.
El que no té sentit és posar sorra permanentment en platges que sabem que són que seran regressives i que d'alguna manera al final no deixa de ser treballar contra la natura. No? Allà on les platges permetin un retranqueig és el que anirem fent. En aquest sentit, doncs, per exemple, hi ha projectes. Ja vam fer un primer retranqueig a una infraestructura com el passeig de l'Arenal de l'Ampolla, on vam retirar pràcticament, si no recordo malament, 3.000 metres cúbics, perdó, 3.000 metres quadrats vam enderrocar. Ara tenim damunt de la taula un projecte molt ambiciós de l'Ajuntament de Vilaseca per retranquejar la part sud del passeig de la Pineda. I bé, això és el que toca fer en aquests moments i el que el Ministeri finançarà. Després del Gloria hi ha un canvi de filosofia, de mentalitat, i hem de ser conscients. Evidentment hi ha llocs on no es podrà retranquejar. Per exemple, platges urbanes que darrere hi ha cases, això a la curta no es podrà fer. Per exemple, parlo com el passeig d'Altafulla, no? Que hi ha cases al darrere. Però els ajuntaments s'han de mentalitzar que tenen instruments urbanístics perquè a mig i llarg termini pues, tot això se vagi reubicant. Igual que s'està parlant de reubicar la línia fèrrea del Maresme, pues, s'haurà de pensar també en aquestes edificacions que arriben a primera línia de platja a mig llarg termini. S'hauran d'utilitzar els planejaments urbanístics que tenen els ajuntaments per anar reubicant totes aquestes instal·lacions. Però bueno, estem en un punt d'inflexió, en un canvi de tendència, i els gestors que estem actualment davant de les institucions hem de conviure amb una meteorologia molt complicada, i l'únic instrument que tenim per fer-ho és amb moviments de sorres, però sense perdre vista aquest horitzó de retranquejos i de retirada de primera línia de costa.
De cara a les properes setmanes, també és previst millorar l'estat de les platges de l'Arenal i l'Almadrava de l'Hospitalet de l'Infant i les platges de l'Alguer i Pixavaques de l'Ametlla de Mar.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Un total de 94 platges catalanes han obtingut la distinció de bandera blava aquest any 2022. D'aquestes, 90 renoven el distintiu respecte a l'estiu passat, mentre que 4 el recuperen. Del total de guardonades, 26 són de la demarcació de Girona, 32 de Barcelona, 26 de Tarragona i 10 de les Terres de l'Ebre. El guardó, reconegut a escala internacional i que s'atorga en 47 països, valora la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany, la prestació dels serveis i la informació i l'educació ambiental. Així mateix, la qualitat de l'aigua de bany ha d'haver obtingut la classificació excel·lent, segons marca la directiva que regula la gestió de la qualitat de les aigües de bany. A les Terres de l'Ebre, les platges que han obtingut aquesta bandera blava 2022 són la platja Calafató, Sant Jordi d'Alfama, Calafort i l'Alguer, a l'Ametlla de Mar. Les platges de Camp Roig i les Avellanes, a l'Ampolla, la platja de Riumar, de Deltebre, les platges del Parc de Garbí i les Delícies, de la Ràpita, i les cases d'Alcanar, el Marjal, d'Alcanar. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ofereix les restes de les algues de Posidònia perquè els veïns i veïnes, especialment els pagesos, les puguin utilitzar com adob. I és que amb les llevantades, a les platges i cales urbanes del municipi s'han acumulat moltes restes de Posidònia perquè el litoral català és molt ric en praderies d'aquesta endèmica planta marina del Mediterrani. Abans de Setmana Santa es netegen les platges i es retiren aquestes algues i enguany s'ha decidit recuperar l'ús que ja se'n feia. Així, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha retirat de les platges i cales urbanes uns 700 metres cúbics de restes de Posidònia que s'han anat acumulant durant tot aquest hivern. Durant setmanes, aquestes posidònies han estat depositades en un aparcament de camions que hi ha a l'entrada de la població i tothom que en vol la pot agafar gratuïtament per fer-la servir com a adob. Una pràctica, com ha explicat l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Vicent Lleó, que ja feien servir els avantpassats i que permet estalviar i reutilitzar un recurs natural de les platges caleres.
La veritat és que al cap de l'any doncs, ens recollim bastantes tones de Posidònia, no? Vull dir, això significa també que tenim una mar molt viva, vull dir que tenim una bona pradera de Posidònia a la milla. I clar, la veritat que això traslladava a l'abocador semblava com si no li poguessin donar una altra vida. I recordant-nos en gran, ens van dir, no, si això abans ho aprofitàvem per abonar els trossos, inclús hi havia gent que ho donava pels animals, en èpoques més, més lentes, diguéssim, de més dures, no? Però vull dir, el que vam fer, doncs, bueno, l'any intentarem aprofitar, vam, degut als temporals que han arribat, doncs n'han recollit molta, moltíssima, i això només de les tres platges urbanes, vull dir, han recollit moltíssima alga i, clar, li volien donar una segona vida, no? I la veritat és que ha funcionat. Hi ha, gent del poble que ha vingut a buscar amb tractors, alguns a la carreta, alguns en sacs, i portar sempre per fer un adob totalment natural.
El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Vicent Lleó, ha assegurat que aquesta iniciativa ha funcionat i que molts ciutadans, sobretot pagesos, han vingut a recollir-ne. I confia que en altres campanyes tindrà encara més usuaris.
Ara estem tornant a moure i ara hi ha una màquina allà fixa, i si hi ha gent que ve amb el seu camionet o el seu tractor o el seu cotxe o remol, doncs també els hi carreguem. Però, bueno, la veritat que, clar, arriba la temporada estival, necessitem d'aquesta esplanada per a fer aparcament. Potser és el seu primer any, potser la gent no ho sé, encara no ha vist l'autoritat o confien encara en els compostos químics que se tenen als horts, no? Nosaltres apostem també per molta l'ecologia, i una manera de ser tot ecològic és aprofitant aquesta alga que durant molts anys, molts segles, s'ha anat aprofitant, que ara una miqueta, malauradament, havia caigut una miqueta a l'oblit.
I és que la posidònia, com a adob, no necessita cap tractament especial. Només una mica de pluja que li neteja la sal i queda ja gesta per a fer-la servir com a adob als camps de garrofers, oliveres o ametllers que hi ha al municipi i també per a jardins i horts. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar també l'escampa a l'hivern a les platges més fràgils per evitar que perdin sorra.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra i la policia local d'Amposta va permetre desmantellar el passat divendres un punt de venda de droga en una finca de la partida Comes i detenir el seu presumpte responsable. Els investigadors havien detectat que en un magatzem prefabricat de la propietat, situada en una zona de disseminats al terme municipal d'Amposta, es venien estupefaents al detall. Durant la intervenció es van trobar, amagat entre runa a la finca, un embolcall amb 45 grams de cocaïna, 45 grams de cabdells de marihuana, una dosi d'heroïna i dues bàscules de precisió. Els agents van constatar també l'existència de restes al terra perquè els compradors consumirien la droga allí mateix. El detingut, un veí de Tortosa de 36 anys, va quedar en llibertat amb càrrecs per un suposat delicte contra la salut pública després de comparèixer davant del jutjat de guàrdia d'Amposta. Els Mossos, paral·lelament, van sancionar el propietari de la finca per dues infraccions contra el medi natural, acumulació de residus i crema de plàstics. L'Institut Escola El Temple, el Col·legi Diocesà Sagrada Família, l'Institut d'Hortosa i l'Institut de l'Ebre són les quatre escoles de Tortosa que han estat premiades en la 15a edició del Premi Federico Mayor Zaragoza, juntament amb la Universitat Rovira i Virgili i la Federació Down Galícia de Santiago de Compostela. La 15a edició d'aquest certamen, organitzat per l'Associació d'Amigues i Amics de la UNESCO de Tortosa i la Universitat Rovira i Virgili, s'ha centrat en la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones. 81 peces han participat en el concurs de vídeos. La directora executiva de l'Institut Català de les Dones, Neus Pocielo, va destacar la importància dels premis per assolir la fita de l'equitat que va dir són imprescindibles, la educació i la sensibilització. Pocielo va recordar que encara un 27% de la societat europea justifica la violació i un 43% considera que el rol de la dona és cuidar de la família i la llar. Aquestes van ser les temàtiques presents als vídeos del concurs impulsat per incentivar el compromís del jovent enguany envers els drets de les dones. L'exdirector general de la UNESCO i president de la Fundació Cultura de Pau, Federico Mayor Zaragoza, va participar en l'entrega dels premis de manera virtual a una videoconferència titulada «Nosaltres, els pobles». El diplomàtic català va recriminar respecte a la guerra d'Ucraïna que es gasten milions en armament militar mentre es permet morir xiquets creuant el Mediterrani. Zaragoza va celebrar que, actualment, homes i dones som iguals en dignitat i són capaços de reflexionar i va animar a tothom a expressar-se i rebutjar la guerra. La professora de la Universitat Rovira i Virgili, Núria Gil, és l'autora del llibre que s'ha presentat a Amposta, on reivindica els valors de la lluita col·lectiva que representa la pintora i activista ampostina Mari Jordà. Així, la professora de la Universitat Rovira i Virgili, Núria Gil, ha presentat Història de vida de Mari Jordà. El llibre, presentat al Casino d'Amposta aquest passat dissabte, repassa cronològicament les vivències de la pintora, escriptora i activista feminista ampostina des de l'àmbit personal i familiar fins a la seva obra artística. Gil reivindica la publicació com una eina de transmissió dels valors de la lluita col·lectiva que representa Mari Jordà, sobretot entre el jovent que creix en un món individualista. Jordà és un referent per a Gil, per la seva valentia, per marxar a París de jove, per les obres tan atrevides que va fer quan encara manava el franquisme i per la seva implicació amb el teixit cultural d'Amposta. L'ampostina Mari Jordà ha complert 80 anys i és ara quan està rebent grans reconeixements. És autora d'obres com Vaginals, de l'any 1966, exposada al Museu Reina Sofia, o Coitus Pop, de l'any 1968, que està exposada al Museu d'Art Contemporani de Barcelona. La seva vida va ser a cavall d'Amposta i Barcelona, on va fundar l'editorial feminista La Sal i el bar Biblioteca amb el mateix nom. A la capital del Montsià va fundar l'espai lúdic i cultural L'Ollar, encara en actiu, un referent artístic i cultural durant els últims anys de la dictadura franquista. Jordà sempre ha estat vinculada a Amposta, on els seus predecessors van fundar la botiga Casa Jordà, també coneguda com a Cal Rifaire.
Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
I a l'informatiu d'avui, i també dintre de la secció esportiva, el president del Club Voleibol Roquetes, Joan Molero, ens fa ara el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els partits que es disputaran aquest cap de setmana.
Bon dia, bueno, farem un resum del cap de setmana passat. Començarem pels equips infantils, en este cas els infantils femenins. L'infantil femení blanc va jugar aquí a casa i va perdre 0-3 contra el Club Voleibol Martorell Negre. L'infantil femení blau va aconseguir una ajustada victòria aquí a Roquetes, 3-2 contra el Vòlei Molins Negre. I l'infantil masculí blanc es va desplaçar a Girona aconseguint una victòria per 0-3 dissabte a les 4 de la tarda. En el cas del cadet masculí es va desplaçar a Manresa, perdent un partit 3-1 en un set prou ajustats, però no van poder aconseguir la victòria. I en una doble jornada que van tenir el cadet femení i el juvenil femení, el dissabte jugant aquí contra el Club Voleibol Joventut Les Corts, tant el cadet femení com el juvenil femení van perdre per parcials de 0-3, i el diumenge van tornar a jugar diumenge de matí aquí a Roquetes contra el Club Voleibol Mataró, i en este cas les noies, tant el cadet femení com el juvenil femení, van aconseguir dues victòries per parcials de 3-0. Si passem al que serien els equips sèniors que quedaven en competició, en este cas el femení es va desplaçar el diumenge a les 12 a Tiana i no va poder aconseguir la victòria, és a dir, perdent per uns parcials de 3-0. I per últim el sènior masculí B, que es jugava a pujar de categoria, i es va desplaçar el diumenge a la 1 contra el Joana Martorell, contra el Club Voleibol Martorell, és a dir, els nois de Roquetes no van donar opció en el primer set i en el tercer. Sí que en el segon va ser en uns parcials molt ajustats, però és a dir, van aconseguir una victòria molt important, 0-3, i aconseguint aquesta victòria, doncs, van poder assolir l'ascens de categoria. Vol dir que l'any que ve el Club Voleibol Roquetes, després d'un gran treball de tots els jugadors, de l'equip en general, pues que han pujat en esta primera catalana i competiran en aquesta categoria. Des d'aquí, pues bueno, i tot el treball que es fa i tot l'esforç que han fet, pues bueno, des del club, des de la Junta, ja ho saben que aquí nosaltres pues, apostem per tots els equips i que realment pues, és un orgull que els nostres equips pugin de categoria. que de cara a la propera jornada, és a dir, molts equips ja han acabat la seva competició i únicament competirà el cadet masculí, que jugarà aquí a Roquetes dissabte a les 11 del matí contra el Club Voleibol Olot, i esperem que, com sempre, la gent i el públic pues, ompli les grades del pavelló poliesportiu de Roquetes.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç entre la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Molt bon dia, una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. En aquest cas parlem de les partits que es van disputar el cap de setmana del 20, 21 i 22 de maig de 2022, i una temporada que està arribant a la seva recta final. Diríem que pel que fa al futbol base, l'equip de Benjamí doncs, ja va finalitzar la seva lliga, per tant aquest cap de setmana no ha jugat cap partit. L'equip Benjamí doncs, també va acabar la seva lliga, però va participar aquest de diumenge al torneig Terra Rubra, que es va fer aquí a la població veïna de Jesús, un torneig que ja està consolidat, en què van participar molts equips, i el Roquetenc doncs, va fer una bona participació, desplegant un bon joc en tots els partits i competint molt bé amb tots els rivals que es van enfrontar. I finalment doncs, acabaria aquest torneig amb una meritòria cinquena posició. Per tant, bona actuació del Roquetenc en aquest torneig Terra Rubra de Jesús aquest diumenge. Pel que fa a l'Evi Groc, encara està competint en la seva lliga. Va jugar a partit al camp de l'Aldeana. Va ser un partit amb molts de gols i que finalment el Roquetenc va acabar cedint al tram final per 6 gols a 3. Pel que fa a l'infantil, la seva lliga ja va acabar la setmana anterior. Recordem que l'equip infantil del Roquetenc ha acabat la lliga en vuitena posició, ha sumat un total de 30 punts. El bagatge final és de 24 partits jugats, 9 de guanyats, 3 empatats i 12 de perduts. Ha sumat 45 gols a favor i 67 en contra. El màxim golejador de l'equip infantil del Roquetenc ha estat Manel García amb 12 gols. Pel que fa a l'equip femení, doncs, també ja va acabar la seva lliga la jornada anterior. Va acabar la lliga guanyant l'Alcanà per 5 gols a 2. Diem que l'equip femení del Roquetenc ha acabat una meritòria quarta posició, sumant un total de 48 punts. El bagatge final del femení del Roquetenc ha estat de 22 partits jugats, 15 de guanyats, 3 empatats i només 4 de perduts. El bagatge de gols és de 97 gols a favor i 24 en contra, i la màxima golejadora ha estat Laura Santamaria amb 26 gols, que té molt de mèrit ja que només ha pogut jugar 13 partits perquè ha estat molt temps lesionada. Per tant, tot i jugar gairebé la meitat dels partits, ha estat la màxima golejadora de l'equip. I en aquest repàs de futbol base i futbol femení, el que faria millor seria parlar del primer equip del Club Esportiu Roquetenc, que aquest cap de setmana, a la penúltima jornada, es va desplaçar fins a Vinaròs per a jugar contra l'equip del Club Deportiu Alcanar. I el partit, doncs, malauradament, doncs, no es va poder disputar perquè va passar el següent. O sigui, quan el partit estava previst per dissabte a les 5 de la tarda, l'expedició del Roquetenc doncs, va arribar al municipal de Vinaròs a una hora abans del partit, com és habitual, i pel que fa a l'equip local, doncs, només van acudir 5 jugadors. Es va esperar. Finalment, doncs, l'Alcanà va alegar que no disposava de prou jugadors i que renunciava a disputar el partit. L'àrbitre va aixecar la corresponent acta de la situació i, amb tota seguretat, el comitè de competició li donarà 3 punts al Club Deportiu Roquetenc. Una autèntica llàstima, però aquesta temporada doncs, hi ha molts equips que estan tenint problemes a tram final, amb moltes baixes, jugadors lesionats i no poden disposar de tots els jugadors, però la veritat és que és una llàstima que un club històric com el Club Deportiu Alcanà doncs, no ha acabat ja el segon partit que li passa, perquè el camp del Fitz doncs, també no va poder disputar el partit per la mateixa situació. I bé, sí que el Roquetenc en efecte sí, sumarà 3 punts, però la veritat és que ens hauria agradat més haver sumat els punts damunt del terreny de joc i no als despatxos, però bé, la situació és la que és i no la podem canviar. Per tant, el Roquetenc doncs, que va aconseguir la victòria doncs, sense haver suat la camareta, més ben dit. Ara, a falta d'una jornada per al final, doncs la classificació queda de la següent manera. El líder i ja campió de Lliga és el Jesús Catalonia amb 74 punts, però l'hem aprofitat per a felicitar l'equip jesusenc que amb una gran temporada doncs, és el just guanyador i mereixedor de l'ascens a categoria que ha acabat aconseguint. L'any que ve el Catalonia jugarà a segona catalana. El segon és el Josep Maria amb 69 punts, tercer és la Cava amb 67, per tant, els dos equips del Delta es disputen la segona plaça a l'última jornada, i el Roqueteng, amb els tres punts que li sumaran del partit de l'Alcanar, doncs, és continua quart, amb 61 punts, un paquet de 52 gols a favor i 20 en contra, i per baix tanquen l'Alcanar amb 14 punts i el dia descendit Olímpic de Móra d'Ebre amb 8 punts. Per tant, el Roqueteng, que si guanya el darrer partit contra el Benissanet aquí a casa, doncs assegurarà la quarta plaça, completant una magnífica temporada en aquesta Lliga de Tercera Catalana. Ara repassem la propera jornada, que ja hi ha molt poca activitat. Diríem que quan els equips Benjamí i Prebenjamí, doncs ja han acabat les seves lligues, però segurament que participen en algun torneig de que es fan a les Terres de l'Ebre. El que sí que encara està competint és l'equip Aleví Groc, que jugarà aquí a casa contra el Cambredó el dissabte dia 28 a les 10:30 del matí. Pel que fa a l'infantil i al femení, han acabat ja les seves lligues, per tant ja no disputaran partits aquest cap de setmana. I pel que fa al primer equip del Club Deportiu Roqueteng, doncs tancarà la lliga aquí a casa el dissabte dia 28 a l'horari habitual de 4:30 de la tarda contra el Benissanet. Un partit en què, si el Roqueteng aconseguís la victòria, doncs asseguraria, com diem, la quarta plaça, completant una magnífica temporada. Aquest partit, doncs, convidem a l'afició a que vingui al camp a animar i a despedir l'equip com es mereix, com a reconeixement de la gran temporada que s'ha fet. I també volem informar que quan acabarà el partit, doncs se retrà un homenatge a un jugador d'emblema del club que ha anunciat que ha penjat les seves botes, com és Jordi Valls, i que quan acabe aquest partit de contra el Benissanet, doncs rebrà un merescut homenatge per part del club. Ja per a concloure aquesta intervenció, doncs donem una informació de servei, ja que aquesta setmana ha començat unes jornades de portes obertes aquí al futbol base del Roqueteng, en què tots els nens i nenes d'edat entre Patufet fins a Cadet poden venir sense cap compromís a les instal·lacions del Club Deportiu Roqueteng. Això sí, han de demanar cita prèvia trucant a un telèfon que donarem, i poden, sense cap compromís, doncs, provar d'entrenar, veure les instal·lacions, aprendre la metodologia del club, i si els agrada, doncs poden formar part del futbol base del Roqueteng de cara a la propera temporada. Els interessats poden contactar amb aquest telèfon al 681-639-632, repetim, 681-639-632, o bé poden enviar un missatge a través de les xarxes socials del club, on està publicada aquesta informació, i se'ls acceptaria la cita per a poder participar en aquestes jornades en la que poden entrenar i veure la metodologia del club, veure quins serien els seus companys i la possibilitat de formar part del futbol base del Roqueteng a la primera temporada. I fins aquí, doncs, aquesta intervenció en aquest microespai d'actualitat del Club Deportiu Roqueteng.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, estem a l'espera, sí que d'un canvi de temps força destacat. Durant el dia d'avui s'esperen xàfecs que localment, a més, podran caure amb intensitat i anar acompanyats de tempesta i calamar-se. Des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquesta precipitació, que no només afectarà zones de muntanya, sinó també a punts costaners, i també seran localment amb intensitat. D'altra banda, també cal destacar la temperatura, que comencem el dia amb una temperatura suau, i és que durant aquestes últimes hores hi ha hagut núvols, d'aquí que no hagi baixat la temperatura, però sí que al migdia notarem com caurà la temperatura, i és que, a part, també tindrem el cel força nuvolat i aquesta precipitació que tendirà a refrescar l'ambient. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.